Molt bona tarda, són les dues. Nou cop d'efecte en el cas Jubany.
Notícies migdia. Núria García.
Ha aparegut una nova prova biològica del cos de la víctima, l'Helena Jubany, i el jutge del cas ha ordenat que s'investigui per buscar altres ADNs que podrien apuntar el possible responsable del crim. Una prova que se suma a la roba de l'Helena, que també s'està analitzant en aquests moments. L'advocat de la família, Benet Salellas, considera que la nova prova biològica podria ser més determinant i n'apunta el perquè.
És evident que una mostra obtinguda del cos de la víctima, que ha estat preservada en refrigerada en un laboratori oficial, doncs probablement sigui de, fins i tot de major qualitat que la que s'ha pogut obtenir d'unes peces de roba que han estat guardades en un magatzem al soterrani d'un jutjat. Per tant, bueno, nosaltres som optimistes en relació a la informació que pugui venir d'aquesta, no, d'aquesta comunicació que va fer aquesta setmana a l'Institut Nacional de Toxicologia.
Salellas ha informat d'aquesta nova línia d'investigació després de la compareixença aquest matí de dos testimonis del cas Jubany als jutjats de Sabadell. De seguida us ho expliquem, més el tema del dia, però en tenim d'altres al Notícies Migdia, com per exemple la zona de baixes emissions que s'aplicarà al centre de Sabadell, les festes majors dels barris de Gràcia, Torre Romeu, Calllong i la Plana del Pintor i les propostes culturals per al cap de setmana.
Notícies Migdia. La informació en 15 minuts. Els serveis.
Comencem el repàs als serveis amb la situació del trànsit. Es manté a aquesta hora un carril tallat a la P7 a l'altura de Castellbisbal i en direcció a Barcelona per l'accident d'un camió. Hi ha retencions en un tram de 4 quilòmetres per la resta de vies properes a Sabadell. Circulació tranquil·la a aquesta hora, no tan tranquil·la. És la situació al servei de Rodalies, nou matí complicat. Situació del transport públic a aquesta hora. Daniel Cáceres, bona tarda.
Bona tarda des del Transmet. En aquests moments destaquem que s'ha restablert la circulació a les línies de Rodalies R2, R2 Sud, R13, R14, R15, R16 i R17. A hores d'ara encara hi ha afectacions destacables, però a mesura que avanci la tarda es preveu que el servei de trens vagi normalitzant-se progressivament. Per altra banda, destaquem que la línia de Rodalies R4 presenta afectacions que poden superar els 15 minuts derivat d'una incidència a les instal·lacions ja resolta. Pel que fa a la resta de la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, podem parlar de normalitat i no hi destaquen més alteracions significatives. Cal destacar, però, que amb motiu de les obres d'ADIF d'alta velocitat a Sagrera i Sant Andreu, aquest cap de setmana les línies R2 Nord i R11 no circularan entre Passeig de Gràcia i Sant Andreu Comtal. Els trens iniciaran i finalitzaran el seu recorregut a Montcada i Reixac. Per cobrir part del servei, s'ha establert un servei de bus des de l'estació de Montcada i Reixac fins a la Sagrera Meridian. En el mateix sentit, aquest cap de setmana i fins dilluns, degut a aquestes mateixes obres, també patiran afectacions els trens de la línia R1 de Rodalies, que iniciaran i finalitzaran el seu recorregut a Badalona. Per a més informació, recomanem consultar la web o xarxes socials de Rodalies. Per altra banda, i amb motiu de la celebració de la cursa de la Mercè, que tindrà lloc aquest diumenge 18 de setembre pel matí, diverses línies d'autobús podrien veure alterat o limitat el seu recorregut. De moment, això és tot des del Transmet. Bona tarda.
La notícia del dia.
Nova sacsejada del cas Jubany. Si aquest matí s'esperaven dues declaracions, una de les quals desmuntava la versió de l'investigat pel crim i l'altra del coordinador de la secció Natura de la UES, ara ha aparegut una nova prova biològica del cos de l'Helena que podria oferir més garanties que l'anàlisi de la roba de la víctima. Per això caldrà saber també els resultats de les proves d'ADN associades a totes aquestes diligències ordenades pel jutge. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, Núria. El magistrat que instrueix el cas Jubany ha demanat que s'investigui aquesta nova prova biològica. Vol saber de qui és l'ADN d'una mostra vaginal del cos de l'Helena, que ha recuperat l'Institut Nacional de Toxicologia i de la qual, amb els mitjans actuals, s'hauria de poder obtenir més informació. L'advocat de la família Jubany, Benet Salellas, diu que si el resultat no coincideix amb l'investigat actual, Xavi Jiménez, l'advocat demanarà que es compari amb el primer investigat que constava anteriorment al sumari.
Davant d'un positiu ADN masculí en l'hisop o en la roba de l'Helena Jubany que no sigui de l'actual investigat, tenim un argument per demanar al jutjat que torni a imputar l'anterior investigat i que s'obligui a fer la confrontació de mostres amb l'ADN del que va ser el primer investigat.
Aquest matí també ha declarat un testimoni que ha desmuntat la coartada de Jiménez per la nit de la desaparició de la víctima.
Sí, el nou testimoni s'hauria prestat a declarar després de l'emissió del programa Crims de TV3 en comprovar que la versió de Xavi Jiménez i Jaume Santllehí no concorda amb la seva, donat que assegura que ell estava celebrant el seu aniversari, sopant a Barcelona amb Santllehí, i per tant aquest no podia estar a la UES amb Jiménez el divendres 30 de novembre de 2001, reorganitzant els desplaçaments de l'excursió del dissabte de la secció Natura.
Cada vegada que prenem declaració un testimoni sempre apareixen referències a noves persones que van estar a l'entorn de la UES en aquell moment, que el que diuen no encaixa, no?, amb la cronologia i amb el recorregut, no?, que ha donat sempre com a versió oficial la pròpia UES. I el cert és que bé, que hi ha hagut moltes persones, no?, de Sabadell que s'han acostat a nosaltres per explicar-nos petits detalls, petites informacions, per desmentir, no?, aquesta veritat oficial de la UES.
També ha declarat el president de la secció Natura de la UES, que ha dit que volia col·laborar però que no recorda res.
Notícies migdia. 15 minuts d'informació.
Els fons Next Generation serviran per fer el primer pas per a la implantació de les zones de baixes emissions a Sabadell. L'Ajuntament aprofitarà els fons europeus post-pandèmia per adquirir la infraestructura necessària per fer realitat la mesura. Karen Madrid, bona tarda.
Bona tarda. El coordinador adjunt de Cohesió Territorial, Andreu Barea, ha apuntat al Cafè de la Ràdio què necessiten per fer-ho possible.
I el que estem tramitant és la compra dels panells informatius i de les càmeres, doncs, que farien aquesta lectura de matrícula, la infraestructura, en definitiva, del que ens ha de permetre, quan es pugui això coordinar, com dic, en aquests compromisos de la cimera que ens donaven més marge per poder-ho treballar, a tenir tot preparat, inclòs el software, doncs, com dic, que ens ha de permetre fer aquesta lectura de matrícules, que és un software que també estem treballant amb la Generalitat perquè sigui compartit amb els diferents municipis, no? Perquè, evidentment, tenim vehicles que no només venen de Sabadell, sinó que ens venen molts vehicles a fora.
També s'incorporaran càmeres en les vies exclusives per a vianants per evitar que els vehicles en facin ús. En una primera fase, la zona de baixes emissions s'implantaria al centre entre rondes a Manof, Ronda Ponent i la Gran Via. En fases posteriors i després de negociar-ho amb poblacions veïnes, caldrà veure com es tracta la resta de la ciutat.
I l'emergència climàtica també serà un dels temes que es debatran al Festival Regadora, que arrenca aquesta tarda amb un debat sobre mobilitat i perspectiva de gènere.
Fins al diumenge, els organitzadors proposen taules rodones, exposicions, concerts i activitats familiars per pensar com es pot canviar el model econòmic per salvar el planeta. N'ha parlat Eudald Griera, de la cooperativa d'Eixida, al programa Al Matí.
El lema ho diu clar: canviem el sistema i no el clima, no? Per tant, al final el que plantegem és la necessitat de relacionar que tota aquesta idea de la crisi climàtica té a veure amb el model de producció, distribució i consum que tenim i en què estem immersos, no?, el capitalisme, i per tant plantegem tot de propostes, des dels debats fins als tallers, passant per la visibilització amb les fires, passant per la interacció amb la gent.
La majoria de les activitats es faran a Calestruc i a la plaça de la Creu Alta. Per finançar-les hi ha oberta una campanya de micromecenatge Goteo, amb la qual encara es pot col·laborar.
Ràdio Sabadell. L'actualitat en 15 minuts.
La Fundació Privada Tendis vol ampliar el seu centre al polígon de Can Roqueta. El president de l'entitat, Josep Suárez, apunta que ja s'estan mantenint converses amb l'Ajuntament per tirar endavant el projecte. I és que els terrenys on s'haurien de fer les noves instal·lacions són de propietat municipal.
En un moment que a nivell de Catalunya hi ha llistes d'espera, tant de discapacitat intel·lectual sobretot trastorns de conducta, que això va a més, és increïble com està augmentant, clar, i no hi ha places. Clar, llavors, bueno, pues hem plantejat fer una ampliació a Can Roqueta, que és on estem, i en aquest sentit és important l'ajuda de l'Ajuntament, perquè els terrenys del costat són de l'Ajuntament, i passa que s'han de solucionar una sèrie de temes legals, però voldríem que l'any que ve, que és el 60 aniversari, poguéssim anunciar que tanmateix es tira endavant aquest projecte.
Suárez en va parlar durant el sopar solidari de Tendis, celebrat ahir al vespre al restaurant del Club Tenis Sabadell. I aquest cap de setmana no us avorrireu pas, avui comencen quatre festes majors a la ciutat. Seran a Gràcia, Torreromeu, la Plana del Pintor i Calllong. Els veïns han detallat els actes al programa Al Matí i ens el resumeix el Pere Gallifa. One, two, three,
Gràcia recupera tot l'esplendor de la seva festa major després de 2 anys, per exemple, amb el concurs de balcons guarnits. Aquest vespre hi haurà la cercavila de torxes fins a l'inici del pregó amb el ciervo i música en directe. Montse Cuadrado, de la Comissió de Festes.
Jo els vam voler donar també aquest espai dintre del pregó de la festa per fer-ho conèixer tot el barri, que hi ha aquesta entitat també al barri i també fomentar la participació de la gent.
Demà al matí, activitats esportives com la bicicletada, concurs de paelles i cercavila gegantera a la tarda. Diumenge, volta històrica pel barri, córrer vermuts, dinar popular, havaneres i final de festa amb les Bruixes del Nord.
Avui m'he despertat amb tambors dins el meu cap. La nit d'ahir va ser tota una festa.
A Torre Romeu, a 6:45, el pregó serà l'acte que dona sortida a la festa major amb el veí Joan Calvet i a la nit la pel·lícula Nadó en cap. Dissabte, despertar amb la banda municipal i activitats infantils acompanyades de l'animador Jaume Barri. A la tarda, flamenc, corals i orquestra. Diumenge, caminada popular i paella per a tothom. La festa acabarà amb un espectacle dels Diables de la Creu Alta. El president de l'entitat veïnal, Manuel Moya, assegura que hi ha ganes de festa.
Lo hemos cogido con muchas ganas porque este año podremos estar con los vecinos, podremos tener ese contacto que antes no lo teníamos y podremos compartir muchas cosas en nuestro barrio con ellos.
Una festa més amb tu, amb tu, amb tu. Una festa més amb tu, amb tu, amb tu.
A la plana del Pintor, la primera activitat serà una desfilada de models, seguida del pregó a càrrec de Joan Mena. A la nit, balls flamencs, que el president de l'Associació de Veïns, Emilio Robles, assegura que estarà molt bé.
Està molt bé aquesta balada flamenca. El treball ho fa la Cristina Eslava, sí. L'organitza ella, I n'hi ha una balada flamenca, cant flamenco. Comença a les 10:30 fins a les 12:30 o la 1.
Demà al matí, activitats infantils i a la tarda, concerts i orquestra. Diumenge al matí, missa, sardinada i bicicletada. Paella popular per agafar forces i a la nit, havaneres i focs artificials. A Can Llong, l'alcaldessa serà l'encarregada del pregó, avui a les 8. Dissabte, torn per la xocolatada popular, actuacions amb Jaume Barri i a la nit, Vall Tronera. Diumenge arriba un dels actes estrella, la Botifarrada. Francisco Navarrete és el president de l'Associació de Veïns.
La Botifarrada, que és el signo d'aquí de Can Llong, que cada any venem allí alrededor de 1.400-1.500 botifarra.
Al migdia, festa de l'escuma i rom cremat a la nit. Per acabar, focs artificials i la traca final.
Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell. El teu taxi de referència a Sabadell.
Tota la informació a Ràdio Sabadell. Propostes culturals.
Recte final del Notícies Migdia. Aquest cap de setmana hi ha propostes culturals per a tothom. Teatre, dansa i música omplen la ciutat durant els pròxims 3 dies. Comencem parlant del Teatre Sant Vicenç, on avui s'hi estrena el crèdit.
L'obra dirigida per Anna López s'escenificarà al vestíbul del teatre i es podrà gaudir durant els 2 últims divendres del mes de setembre a les 10 de la nit. Des del Teatre Sant Vicenç s'han marcat un objectiu clar per la nova temporada que comença avui, seguir sent un referent a la ciutat. Ho explica Carlota Gorgori, responsable de comunicació.
La temporada ens marquem l'objectiu de continuar sent un eix principal de la cultura de la nostra ciutat i un espai social, fent 75 representacions durant tota la temporada, recuperant els grans formats que fan pujar dalt de l'escenari un munt de persones.
Dissabte a la nit, l'humorista David Guapo farà parada al Teatre de la Faràndula.
Sí, presentarà el monòleg Que no nos frunjan la fiesta, on hi parla, entre d'altres coses, de la vida en parella.
Vamos a hablar hoy del apasionante mundo de la pareja. Ese mundo en el que una vez entras puedes ser feliz o tener razón, pero las dos cosas no. No digo la pareja en general, yo me refiero a vivir en pareja. ¿Sabes cuando estás guay y que dices, tía, estamos de puta madre, nos vamos a vivir juntos y lo estropeamos?
L'espectacle comença a les 9 del vespre i encara es poden adquirir entrades a través de la web de l'Ajuntament.
I parlem de dansa perquè la sala és l'escenari de l'espectacle Mimesis.
La companyia Zig Zag Danza presenta un espectacle per a infants de 0 a 3 anys on es reflexiona sobre la imitació com a via de relació i coneixement del món, sobretot en aquestes edats. L'obra arriba aquest diumenge a les 11 del matí a la sala Miguel Hernández i atenció perquè també es podrà gaudir d'un taller postfunció.
El temps.
La previsió, Jordi Tudà.
Hola, molt bon dia. Durant les immediates hores esperem que la meteorologia es compliqui força a Catalunya en forma de creixement de nuvolades a molts punts del país i també amb l'aparició de ruixats que faran acte de presència sobretot a l'interior del quadrant nord-est i el sector central del litoral i del prelitoral. Avançada la tarda també podrien afectar a altres punts del litoral i del prelitoral del nord de Tarragona. Atenció que els ruixats podrien ser forts i fins i tot molt forts. Puntualment es podrien acumular més de 40 mil·límetres en 30 minuts. Sovint aniran acompanyats de tempesta i és probable que també de calamar-se o pedra. Aquests ruixats es mantindrien durant tota la tarda. De cara a demà al matí i de la matinada encara hi hauria la possibilitat de que algun d'aquests ruixats descarregués amb forta intensitat a punts del sector central del litoral. Demà un dissabte moderadament inestable, encara amb força nuvolositat del sector central del litoral i del prelitoral. En aquests sectors esperem encara alguns ruixats que també podrien fer acte de presència de cara al final del dia a l'extrem sud del país, amb tot la temperatura en tendència a la baixa. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Fins aquí el Notícies Migdia d'avui. Un informatiu que hem fet amb el Toni González a les vies de so. Nosaltres tornem dilluns a partir de les 2. Que vagi bé, adéu.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm